I continuem en aquest programa especial de la celebració dels 15 anys del Centre Cultural Costa i Font. Són les 7 i gairebé 7 minuts de la tarda d'avui dimecres 16 de juliol de 2014. És el torn de parlar de la gent doncs, que va impulsar que aquesta fàbrica es convertís en un centre cultural tal i com el coneixem ara. Doncs m'acompanyen en Jaume Miralpeix, regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Taradell. Molt bona tarda.
Sí.
També m'acompanya l'exalcalde de Taradell, Josep Momany. Molt bona tarda, Josep.
Bona tarda.
I també l'arquitecte tècnic Salvador Solagran, que va intervenir com a en aquesta reforma del centre cultural. Molt bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
Si us sembla, primer de tot m'agradaria doncs, parlar amb en Jaume, que havia estat, com dèiem, regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Taradell entre el 1991 i 1999, i també m'han dit que va ser el pregoner de la Festa Major dos dies abans de la inauguració del centre.
El dia 24 d'agost de l'any 99. Mm-hmm.
Doncs per poquet no el va estrenar, no, el centre?
Sí.
Ja el pregó des d'aquí.
Sí, el centre no estava estrenat, però es va tenir de fer el pregó aquell dia, perquè l'endemà era la Festa d'en Tocassons. Mm-hmm. I llavors es van aplaçar el dia 26 a fer la inauguració.
Mm-hmm. Molt bé, doncs suposo que en Jaume és la persona més indicada per parlar-nos del centre, doncs quan tal com era, com a fàbrica i no com el coneixem ara. A quin any es va construir aquesta fàbrica, Jaume?
Bueno, primerament hi havia la fàbrica de Can Puig Martí, abans de la Guerra Civil. Aquesta fàbrica era una fàbrica molt petita que estava aquí en aquest mateix terreno. Però llavors al temps de la guerra aquesta fàbrica va ser com un magatzem d'un camp d'aviació. Llavors l'any 1941 va comprar tots aquests terrenos en Bonaventura Costa i Font i va començar a construir aquesta fàbrica que feien servir la vella per fer les encavallades per fer la fàbrica nova. Aquesta fàbrica va anar continuant, es va anar engrandint, perquè primer van posar pocs telers, llavors van posar més telers, i llavors l'any 1982 en Ventura Costa i Font va plegar i llavors la fàbrica es la van quedar els treballadors, que però van canviar de nom, comptes de Costa i Font era Teixits Taradell. I el 1990 més o menys van plegar i llavors, bueno, això t'ho explicarà més bé l'alcalde, que és els que van intervenir en una empresa que es deia ONU, que es volia plantar aquí a Taradell, i per mediació de l'alcalde llavors van comprar aquí a Can Costa i Font.
Què s'hi feia ben bé Can Costa? Hem parlat que era una fàbrica tèxtil. Quin tipus de teixit? Què s'hi feia?
Vam fer diverses classes de roba, perquè durant molt temps canviaven les mostres i doncs, havien fet vellut, havien fet seda, havien fet molta classe de coses.
Fins a quanta gent hi havia arribat a treballar a les èpoques doncs, que hi havia, tenia més treballadors aquesta fàbrica?
130 o 140 havien tingut.
Per tant, suposo que tenia bastanta importància, no?, una fàbrica com aquesta per un poble que llavors no arribava als 6.000 habitants. Suposo que quedava molt de tros.
No. L'any 50 a Taradell hi havia 2.400 habitants. Hi havia 5 fàbriques. Hi havia Can Cert, Can Serra i Balet, a Cal Tonell, a Cal Iglesia i Can Costa i Font, però Cal Tonell aquells anys era a la plaça de les Eres, era una fàbrica petita que feien alfombres, llavors van fer una fàbrica més gran al carrer de l'Iglesia.
Per tant, doncs d'aquests 2.000 persones que vivien aquí, quasi bé totes treballaven al tèxtil, no?
Bueno, entre tèxtil i pagesia, perquè llavors van dir que no.
Molt bé, doncs s'esperava que la fàbrica s'acabés convertint en l'actual Centre Cultural Costa i Font fa uns anys?
Home, no, perquè quan...
Es veia sempre com que seria una fàbrica...
Home, esclar, quan van plegar i va d'això, molta gent, ja la majoria es pensaven doncs, que ho compraria aquesta fàbrica o si faria una altra indústria. Jo crec que va ser un encert molt bo que l'Ajuntament comprés aquests dies compres la fàbrica de Can Costa i Font.
Per tant, content que s'hagi fet aquesta conversió?
Jo sí.
Molt bé, moltes gràcies, Jaume. Ara parlem amb el que va ser exalcalde de Taradell, amb en Josep Momany. Ho va ser des de l'any 1987 fins al 2007. Fa ja 7 anys que va deixar l'alcaldia, però el tenim aquí perquè doncs, va ser un dels que des de l'Ajuntament ens comentava ara també en Jaume que va intervenir perquè aquesta fàbrica no se la quedés una altra empresa sinó que se la quedés l'Ajuntament per fer-hi, suposo, ja aquest centre cultural. No sé si es tenia ben bé aquesta idea o es volia aprofitar per algun altre tipus d'equipament.
No, és que ja ho vaig explicar l'altre dia. Resulta que hi va haver un moment que a Teixits Taradell les coses no els anaven bé. I llavors em van venir a l'Ajuntament dient que volien buscar algú que els la comprés. Però és clar, aquella època parlaven de molts i molts diners. I llavors jo vaig recordar-me que hi havien hagut els de Ono Espanya que s'havien volgut establir a Castellets. I llavors els vaig posar en contacte. I Ono Espanya, que era una fàbrica de paters, es van entendre i la va comprar. La va comprar i llavors va fer una hipoteca a la Caixa de Manlleu. I al cap d'uns anys aquesta hipoteca no es va poder pagar perquè una Espanya no va anar bé. I llavors aquí va quedar aquesta fàbrica, va quedar amb un impàs. No s'hi feia res. Ells ja feia anys que l'havien comprada, no hi feien res. I la Caixa Manlleu tenia una hipoteca que no es pagava. I llavors ja ho vaig explicar l'altre dia, va venir en Vicenç Tió a oferir-nos-la. Però esclar, hem de pensar que jo crec que parlàvem, Ono Espanya ho va comprar per 130 milions i nosaltres la vam acabar aconseguint 76?
76.500.840.
Vol dir que quasi bé a meitat de preu.
Sí, sí.
Vol dir que va sortir bé. Però en principi no estava pensat que nosaltres la compressin. Bé, el món va evolucionar. Vam agafar més diners, l'Ajuntament econòmicament estava més bé i ens van veure valents per fer-ho.
Per tant, això va venir sol, no? Vull dir, no és allò que l'Ajuntament ja tingués la idea, sinó que arran d'aquestes dificultats econòmiques de l'empresa va ser quan es va, doncs això, pensar que l'Ajuntament en podia fer un os pel poble.
Sí, però ens ho vam rumiar molt, eh? No us penseu que va ser, vull dir, arribar i... No, en vam parlar molt temps, eh? A més, llavors veure com ho pagàvem... Mm-hmm. No és un procés de 4 dies, eh? Llavors, a més, quan la vam comprar, em sembla que vam estar 2 o 3 anys que no hi vam fer res, eh?
Sí, es va comprar, oficialment, es va comprar el 5 d'octubre de l'any 1995.
Clar, vam, doncs això que us deia, llavors, sí, vam fer projectes, abans projectes, i llavors, vull dir, clar, vam valorar ben bé a veure què hi podíem fer també. Abans de comprar-ho vam mirar l'estructura, si funcionava, i sobretot el que ens va agradar molt, el lloc i tota aquesta esplanada que tenim aquí al costat.
Un lloc bastant cèntric també, tot sigui dit, no quedava molt apartat del poble. Doncs bé, una mica les dificultats, no, d'aquest projecte, sobretot que era un gran projecte per Taradell, suposo que devia ser un dels projectes en els quals es va destinar més diners. No sé si el seguiria a la piscina coberta o no.
I no tothom hi estava d'acord, al principi.
Totes les obres costa que la gent, que tots ho veiem bé, eh? No és fàcil. El que passa que aquí vam tenir moltes i moltes ajudes, eh? Mm-hmm. Que en altres llocs tu havies de fer molt amb diners de l'Ajuntament. Ja ho vaig explicar. Hasta per la compra la Diputació ens va ajudar. Mm-hmm. I llavors la Generalitat vam treure molts i molts diners aquella època.
Per tant, dificultats més que tot van ser, no? Si es podria pagar tot això, que no passa, què s'hi faria, si hi hauria...
No, junt, tot anava junt, això. Tant valoràvem a veure si teníem prou diners com a veure què hi faríem, perquè, esclar, hi ha gent que a vegades et diu comprem-ho, però comprar-ho per què? Si no hi tens una idea i prefiro alguna cosa, no val la pena comprar-ho.
Molt bé. Quan es va donar a conèixer el que es volia fer amb Can Costa, què els hi va semblar a les entitats? No sé si ja es contemplava que hi podrien tenir un local o un espai per ser seu.
Vam fer algunes reunions aquí a Can Costa ja amb entitats i bàsicament moltes ho van veure bé. Sempre hi va haver alguna que no estava d'acord, però vull dir, això és normal,
bé,
a la vida.
Això passa tot arreu, no?
Sí.
Sempre hi ha un que no acaba de veure mai bé.
Sí.
Bé, i la resta dels taradellencs, com ho veien? Això comentava abans, no? També en Jaume, que alguns no els hi semblava del tot bé. No sé en general com va anar.
A més dels taradellencs, em sembla que sí. Jo sembla que era algun que també estava ficat a l'Ajuntament, que no ho veien massa bé.
No, bueno, però també pensem que era una necessitat, llavors, sí, pel poble.
Sí.
Abans hi havia uns locals que funcionaven,
sí.
El centre es va cremar, el que era l'oficina de Falange també pràcticament va deixar d'existir, i com a teatre o sales per conferències, tot això no hi havia res, i que també era una necessitat bastant important, eh?
Sí, sí. O sigui,
jo crec que van tenir molt encert en enfocar-ho, sí, d'aquesta manera.
Si no hagués comprat a Can Costa, s'hagués hagut de fer alguna altra cosa.
Sí.
No, com que teníem la carpa, també ens va bé la carpa, perquè vam veure que hi havia una necessitat. De no res passar aquí hagués estat poder un salt massa important. Però amb la carpa vam veure que s'hi feien molts actes i que funcionava, i llavors va ser el que ens va acabar d'animar a venir cap aquí.
Tant recordem la carpa, no?, que havia estat doncs també durant molts anys, s'hi feien activitats que ara s'han traslladat aquí. Després de 15 anys en funcionament com a centre cultural, quina valoració en fa Josep Momany?
Home, molt positiva. A més, ara he vist que es fa com una... que és com Tardell.com.
Sí.
Fa una enquesta i veig que majoritàriament és bona. Que la
sí,
gent...
sí, la veritat és que notes molt altes, tot sigui dit, entre el 8 i el 10 també...
Vol dir que jo crec que la gent ha acabat agradant molt, eh?
Què li agradaria veure en un futur o quins canvis faria Can Costa? Alguna cosa que diguis, home, Can Costa, quan... jo era alcalde, no sé, pensava que també hi podríem fer això, llavors pels motius que fos no es va arribar a ser, o m'agradaria ara per les actuals necessitats alguna cosa?
No, jo m'agrada més, he vingut aquí més per parlar de passat. Jo crec que el futur ja hi ha la gent a l'Ajuntament que són els candidats i veure què hi han de fer-hi.
De moment quedem que li està bé tal com és, no?
A mi, de moment, sí.
Molt bé, moltes gràcies, Josep. I ara és el torn de conèixer alguns detalls de caire més tècnic de la mà de l'arquitecte que va estar encarregat sobre de reformar el centre. En aquell cas, en aquells temps era aparellador. Ell és en Salvador Solagran. Bona tarda, de nou,
tarda.
Que també ha intervingut ara una mica.
Hi havia la seva filla també, eh?
També. Molt bé, ho apuntem.
Sí.
També he dit que ha estat un dels encarregats de tota la feina de recerca d'aquesta exposició que hi ha ara. Què s'hi pot veure en aquesta exposició?
Sí, a veure, abans un aclariment. L'arquitecte de l'obra va ser Àngel Biurrón, i llavors com a aparelladors hi havia la meva filla, Marta Solgran, i jo. Però vull dir, l'arquitecte era Àngel Biurrón. Aquí estructuralment l'edifici aquest estava, per sort, era una estructura a base de pòrtics, que són els que es contemplen ara. En aquell moment estaven pràcticament tapats, hi havia com un fals sostre que en un temps havia funcionat per la claror que es havia de la claraboia, doncs transmetre-la segons si feia més o menys sol, no? Aquesta part va semblar que es havia d'enderrocar, i el de més doncs va ser sanejar, i aquestes grans obertures que tenim ara aquí, com que l'estructura, les parets no eren de càrrega, es van poder treure doncs molt lliurement. En aquest aspecte va ser una obra doncs més fàcil. El que passa és que, esclar, estructuralment es va haver de fer tota la part dels temps nous, tota la part de la sala de biblioteca, que encara que després en una segona fase es van fer els acabats, però d'entrada ja es va fer la part estructural. La part, per exemple, on hi ha el de l'escenari, hi ha una part de fosso a sota, que també doncs es va haver de rebaixar, però com a, diríem, grans dificultats arquitectòniques per l'estructura no es tocava, i per tant doncs això era favorable.
Per tant, tant no? L'Ajuntament com per la feina dels arquitectes, aparelladors i de més, va ser fàcil, no podem dir? Va estar de sort.
A veure, d'obres no n'hi ha cap de fàcil.
Relativament.
I d'obres de reforma, menys fàcils, no? Però bueno, tot i això,
sempre n'hi ha costat
més. Vol dir que sigui set, per exemple, el tipus d'estructura que hi ha en les altres fàbriques de Taradell hagués set molt més complicat, o això, o no es podia tenir l'odiàfan que ara ha quedat aquestes sales.
Per
en
tant,
aquest sentit, sí que és important dir com era.
També tancar, sobretot pel teatre, que no entrés llum, no? M'imagino...
Sí, bueno, això ha estat ara posterior.
S'ha fet actualment,
sí. D'entrada, a veure, la filosofia que tenia l'arquitecte era més doncs com de sala de conferències, o sigui, d'acord que pogués funcionar també però com a teatre, però no estava massa pensada com a teatre. Llavors, és clar, aquí doncs ha estat important també que es poguessin fer actuacions més o menys fosc, i va ser quan ara van anar, s'ha fet en dues o tres fases diferents de fer diferents tipus de tapats, fins que sembla que ara aquest doncs més o menys ja funciona. Tot i això, tenim tota una façana que, és clar, que només hi ha unes cortines,
Sí.
Però bueno, vull dir que sala fosca no ho és, però sí que ja fa la seva missió.
Molt bé, com a aparellador, quan et van encarregar la idea aquesta de reformar el centre, com ho vas veure? Pensaves que era una bona idea?
Ah, no, que serviria... jo, una idea extraordinària, pensant en les possibilitats que donava la superfície que aquí es tenia per fer les diferents activitats del poble, no? Pensem que el que comentàvem abans de possibles ampliacions, hi ha encara una bastanta superfície d'espai que és de moment serveix per la brigada, hi ha allò de la carpa jove allà al darrere, que la coneixes, però hi ha bastant espai, vol dir que admet altres possibilitats.
S'ho havia plantejat abans que l'Ajuntament fes el pas aquest d'adquirir la fàbrica, que dic, aquesta nau podria servir per Taradell,
no,
per fer-ho...
A veure, aquí, esclar, ja t'ho diuen, quan va deixar de ser Costa i Font, va passar a ONU, llavors semblava que aquestes coses, doncs, inclús pel valor econòmic i això, aniria passant, doncs, amb empreses. Però també hi ha una dificultat, hi havia empreses, i és de que tota la part de tèxtil o la part de mecàniques i això es anava trasladant a la perifèria del poble per sorolls i per dificultats que després també per activitat podrien tenir dificultat, no? Llavors, doncs, era també quasi una utopia de dir això continuarà sent sempre fàbrica. Vull dir que a la llarga sí que es podia entreveure que podia arribar a ser una cosa d'aquestes, o bé com ha passat, per exemple, a Cal Esglésies o Cal Tonell, que es va enderrocar per fer-hi urbanisme, per edificació, que potser és el que hagués arribat a passar aquí, però per sort s'ha pogut mantenir.
Sí. Perquè la gent es faci una mica d'idea de les dimensions de Can Costa, volia parlar d'algunes dades, per exemple, metres quadrats i tot això, però m'imagino que en Jaume ho sabrà molt més bé que no pas en Salvador.
Em sembla que ho saben tots dos, però tota la superfície total té 9.427 metres.
En tant, tots els jardins, no?
I tot. Tota la finca de Can Costa i Font.
I la nau?
Bueno, la nau, el que és l'escenari en té 168, el que és la sala en té 370, llavors la biblioteca en tenia 700, però com que ara ja s'ha ampliat, ja té més metres, el que deia en Salvador, per edificar encara en queden 1.270, em penso.
Molt bé. Com dèiem, en Jaume era la persona més indicada, no?
Sí, si vols et tirar les teules que hi ha, no?
Home, un pot dir, si no, ho sap, també.
Hi ha 40 encavallades, hi ha, i 75 pilans, i 34.000 teules.
34.000 teules, justes?
34.320.
Molt bé. Això més bé ho sabia el regidor d'urbanisme en aquell temps que no pas l'arquitecte i l'aparellador,
et sembla? Totalment. És que ell pagava.
No. Jo, saps què passava? Que també ho feia amb molta afició. No hi entenia massa, però ho feia amb molta afició.
Es nota l'afició.
I passava moltes hores per aquí també.
Molt bé.
No, vull dir que llavors, si vols, en quan ja diríem a l'exposició, anar a l'exposició, a veure, l'altre dia ja ho dèiem a la presentació, el logotip pràcticament ja és la base de l'enfocament de l'exposició, no? El logotip està, doncs, és el sereno de Can Costa, l'escultura aquesta que és de l'Enric Pla de Vall Vilà. Aquest senyor va definir, o sigui, el va situar allà com un element, doncs, de donar la benvinguda com un element identificador del centre i representa, doncs, és una escultura moderna però que té uns elements que recorden el passat del textil, no? O sigui, que és integrar el que era la fàbrica en el modern. Llavors nosaltres diem l'exposició o el que s'ha fet ara és recordar que dintre d'una fàbrica antiga doncs també s'ha integrat una cosa d'avui dia, no? Diguem-ne moderna o adaptada a les circumstàncies actuals. Llavors l'exposició bàsicament era per celebrar l'1 dels 15 anys, activitats que s'hi haguessin fet, doncs recordar entitats que hi havien passat i una mica mostrar, doncs, a la gent el que donava de si el centre aquest. Però es volia enfocar de dir, bueno, Can Costa era una fàbrica, doncs parlem de la transformació de fàbrica a centre cultural. va semblar que valia la pena, potser per recordar-lo inclús una mica al jovent i a la gent que ha vingut de fora, doncs també recordar la importància que havia tingut la part textil aquí a Taradell. I va ser quan vam dir, doncs bueno, la idea aquesta de parlar d'aquesta fàbrica extenem-la a tot ell, no? I llavors són les dues vessants que hi ha doncs, l'exposició, la part tèxtil i la part ja cultural d'actes que s'hagués fet, la part social aquesta. Llavors, en quant a la part, diríem, tal com està estructurada l'exposició, hi ha una primera sala, que és la sala del mig, que és precisament, recorda tota la part aquesta del tèxtil. Aquí comença per uns plafons indicant el que havia set abans del que nosaltres coneixem com a fàbriques, tota la part doncs, de paraires, teixidors, quan es va formar el gremi de paraires, es veu una mica, ja es vislumbra la crisi que hi va haver en el segle, al començament, finals del segle XVIII, principis del segle XIX, i que hi va haver un davallament molt fort, i a mitjans del segle XIX, comencen a haver-hi els primers agrupaments de fàbriques, perquè, bueno, de fàbriques, diguem de talers, perquè fins aleshores era un o dos talers que tenia doncs, algun industrial, algun paraire, o bé algun teixidor, no? Llavors, els primers agrupaments aquests, hi ha un plafó que des del 1860 ja comença a parlar doncs, que hi ha un agrupament de 30 talers, ja comencen a sortir. I aquest també està exposat tot amb un plafó. Aleshores hi ha una part central que està dedicat en aquestes cinc fàbriques importants o els més importants que hi van haver-hi aquí en el segle passat, que aquestes, cada una d'elles hi ha doncs, una cronologia dels diferents propietaris o els diferents industrials que hi havien intervingut, perquè no va ser directament doncs per exemple, doncs, a l'Iglésies o el Serra Valet i això, sinó que hi eren, per exemple, a Iglésies, doncs tenia, es deia abans, Can Xecriso, i anaven llogant quadres a diferents industrials. I aquí, doncs, això està exposat. Llavors, aquests cinc plafons són directament de cada una de les fàbriques i ja per acabar aquesta sala hi ha la transformació, llavors sí, hi ha de la Costa Font, Loquera, després la part d'Enderroc i el resultat final. Llavors doncs, això queda en aquesta sala. Continua l'exposició en la planta primera, que hi ha la sala que la coneixem com la sala del taler, que és un taler molt característic i és molt important, que és pràcticament les poques coses que ha quedat del tèxtil aquí a Taradell. És un taler de galons que era de Comercial Ser, i llavors està complementada aquesta sala amb algunes màquines o algunes peces també doncs, dintre del tèxtil que estan posades per allà per afavorir doncs, una mica els coneixements de les persones. Abans d'allà hi ha una exposició d'un fotògraf de Barcelona, en Ferran Cabellos, que un cop van tancar la fàbrica de Canal i Autonell va fer doncs, 16 fotografies, hi ha 16 fotografies diríem d'estudi que les han deixat i les hem pogut exposar aquí. Això és més ja la part tèxtil. Baixant s'ha adaptat aquí al vestíbul un petit espai tancat on s'hi projecta un curtmetratge que dura uns 20 minuts, i aquest curtmetratge es titula El meu poble i està relacionat precisament família, fàbrica i una mica l'ambient doncs, dels anys 50. En Jaume m'ha dit que alguna cosa era potser una mica exagerada, però era bastant l'essència de lo que hi havia en l'època aquella. Sortim d'allà, anem a la sala gran, que està dividida en dos sectors, i en un dels sectors hi ha la part central, tota una representativitat de cada un dels 15 anys, 16, perquè és clar, el 99 compta i el 2014 compta, no? Hi ha 16 plafons, amb algunes de les activitats principals, o que ha fet la biblioteca, o bé organitzades per l'Ajuntament. I complementa aquesta sala, doncs 67, són 70 plafons, però n'hi ha 67 que són, corresponen a les diferents activitats, a les diferents entitats o associacions que hi ha aquí al poble, que per descomptat són moltes per un poble així, no? Hi ha, perdó, acaba la sala aquesta, un àudio que l'han fet els del grup de recerca de Taradell fent memòria, que són entrevistes, aquesta directament amb treballadors d'aquí de Can Costa. És clar, pensem que doncs ja fa anys que com a fàbrica està tancat, per tant doncs ja són gent gran, i expliquen una mica les anècdotes o experiències o com ells les recorden. Bàsicament l'exposició és això.
S'honorà, han fet una idea molt clara i val la pena que la vinguin a veure. En Salvador ha participat també, no, una mica en el procés de recerca. M'imagino que el més difícil potser ha estat seleccionar la informació.
Sí, bueno, a veure, la recerca, volíem ser el màxim de curosos, i llavors bàsicament s'ha obtingut anant a mirar els arxius municipals. O sigui, concretament, per exemple, des del 1850 s'ha mirat any per any doncs les altes, baixes indústries, els que pagaven el que els pagaven contribucions, i aquesta és la base. Això no vol dir que n'hi hagués algun més que potser no pagava contribució, i això doncs no ens ha pogut costar. I hi ha hagut alguna època que teníem dificultat per trobar, i és de que les empreses que tenien un cert volum de capital anual, aquests cotitzaven normalment, o podien cotitzar sobre una llei que hi havia d'un 9%, o bé cotitzar directament on tenia la seu central, que era Barcelona, perquè de les 5 fàbriques tots els industrials, excepte Autonell, era de Barcelona, però l'altre, Canal, aquell també era de Barcelona. És a dir que d'aquí Taradell, com a gent d'aquí, les 5 fàbriques, ja dic, només era els Autonell, no? I llavors aquests, com que hi havia molts anys que cotitzaven a Barcelona, desapareixen de les estadístiques d'aquí. Però bueno, ja sabem nosaltres que continuava.
Molt bé, suposo que si faltava alguna cosa només calia anar amb en Jaume, ja, i
sí, Jaume és
no cal pas consultar un arxiu, tenint
una,
en Jaume...
És la biblioteca.
Digues, Jaume.
El 20 de gener de l'any 1977 es va fer com un símbol de posar la primera pedra de reformar a la fàbrica, que va ser el dia 20 de Sant Sebastià, que es van fer els ballets aquí a la fàbrica, i va venir en Jordi Labòria a fer com una mica de com aquell que posa la primera pedra per començar les obres. Va venir en Jordi Labòria i en Joan Redorta.
Reventós.
No, el Consell Comarcal va venir.
En Joan Redorta és que ell hi va amb una empresa i va treballar-hi també uns anys aquí.
Sí, en Reventós va venir inaugurar-ho.
Inaugurar-ho, sí.
I en Redorta va venir el dia que vam posar la primera pedra. La primera fase de fer aquí Can Costa i Font la va fer una empresa de Vic que es deia Prat i Homs. Sí. La primera fase va costar 144 milions de les antigues pessetes, però va anar un 10% a la baixa. Va anar. Ho van dir que no deixo. Llavors l'any 97 es va començar de desmuntar tot el que hi havia aquí. Llavors es va tenir de treure molta pedra aquí on som, tot aquí que era tot ple de pedra, i s'hi va debarrinar molt. Es va anar fent coses que, diguéssim, el que era a dintre no tenia res que veure amb això de fora. Era un altre pressupost i un altre d'això. Però, diguéssim, el de dintre va començar el juliol de l'any 1988 fins a l'agost del 99.
Digues, Josep.
No, jo el que recordo que ens feia por quan barrenàvem aquí fora a l'esplanada de que no ens baixés el dipòsit.
Sí, perquè...
Però ha quedat el dipòsit, no? No ha baixat.
És que era pedra viva, és pedra viva això.
Sí, això ho vam fer, em sembla que anava una mica més gran, aquesta esplanada una mica més gran, però teníem por i vam dir, saps què, parem-ho.
Home, és que el dipòsit ja és tot un emblema d'aquí Can Costa.
Estaven espantats.
Que no quedem abrigats.
Aquí l'aparellador i arquitecte estava molt tranquil, no? Com que ja ho tenia tot calculat, però... l'exalcalde i un exregidor d'urbanisme potser no ho veien tan clar, els feia patir una mica això.
Home, més que tots els tècnics això era.
Sí, però quan passa un problema llavors rebem tots, eh? Sí,
això també és veritat. Sí, sí. Per anar acabant ja amb en Salvador, comentaven que encara hi ha alguns metres que es poden construir. Què més s'hi podria fer aquí al centre? Una sala fosca, per exemple?
Sí, sí, a veure, avui dia tampoc no és que sigui una cosa, perquè les multicines és l'única cosa que funciona i els cines que pràcticament com a particulars han tingut de tancar, eh? Llavors, com a sala fosca, home, segur que per una cosa o altra serviria. També pot servir, doncs, com petit museu per guardar peces de coses del poble. Jo crec que hi poden haver-hi moltes possibilitats, però em sembla que una mica el que deia abans en Montmany era així, de que no pots avançar a aconteixements perquè a la millor d'aquí 10-15 anys tu dius, ostres, aquesta activitat o això es podria adaptar. I llavors, l'important és tenir l'espai. A partir d'aquí doncs, hi ha moltes coses a fer.
Alguna que li agradaria en particular veure'l?
A mi,
ja sé que em aneu dient d'aquí als anys, el temps ho dirà, però estic segur que tots ens agradaria que hi hagués això.
A veure, jo el que m'agradaria molt és de que si hi ha algunes coses del poble que són doncs, una cosa que te la pots estimar ja com a cosa cultural del poble i que dius que veus que va desapareixent, igual que ara s'ha pogut conservar aquell teler de dalt, si hi ha coses així que realment tinguin un cert valor, no un cert valor sentimental d'una persona, que això, vull dir, en trobaries doncs, a caixes, no?, que et portarien coses, sinó coses a nivell col·lectiu, que si es pogués anar... Ara l'espai que hi ha és molt limitat. Llavors això, si es pogués anar reorganitzant, llavors pensem que també són coses que si es vol tenir una mica en condicions també hi ha d'haver-hi pressupost. I a vegades, doncs, potser dius, home, potser aquí el que deia Pujol no toca, llavors doncs no ho sé, però bueno, jo crec que l'important és tenir-ho.
Jaume Miralbeix, exregidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Taradell, moltes gràcies per ser aquí. Josep Momany, exalcalde de Taradell, també moltes gràcies. I Salvador Salagran, arquitecte tècnic, també moltes gràcies a tots tres per passar pels micròfons de Ràdio Taradell i que el Centre Cultural Costa i Font pugui continuar funcionant per molts anys més. 15 més i uns quants més. Oi que sí?
Sí, sí.
Moltes gràcies i bona tarda.
Bona tarda.
I continuem amb aquest programa especial d'aquí per celebrar els 15 anys del Centre Cultural Costa i Font des de Ràdio Taradell, al 106.7 de la FM i també des de www.radiotaradell.com. Ara m'acompanyen aquí a la taula en Lluís Verdaguer, alcalde de Taradell. Molt bona tarda, Lluís.
Hola, bona tarda.
Berta Baquer, tècnica de cultura de l'Ajuntament de Taradell. Molt bona tarda, Berta.
Bona tarda.
I Lluïsa Senyer, regidora de cultura de l'Ajuntament de Taradell. Molt bona tarda, Lluïsa.
Bona tarda.
Si us sembla, per començar, parlem amb la Lluïsa, perquè com a regidora de Cultura suposo que és l'encarregada d'organitzar tots aquests actes, que n'hi ha bastants, per celebrar els 15 anys de Can Costa. No sé si has portat el programa o no, però si ens pots explicar una mica tots els actes que s'han organitzat, que a més estan repartits al llarg de diversos dies.
Bueno, vam començar aquest divendres passat, dia 11, amb la inauguració de l'exposició, i durant aquesta setmana es pot continuar doncs, passejant i contemplant el que hi ha aquí, aquestes mostres, tant del tèxtil com de les entitats del poble, i també tant el dilluns com el dimarts van haver-hi entitats representatives del poble aquí, o bé feien alguna conferència, xerrada, i explicaven alguna cosa de la seva entitat. Avui podem disfrutar de la vostra companyia. Demà tenim a la biblioteca la presentació d'un llibre de bandolerisme sobre aquí Taradell, i el divendres conclourem amb els Lluïsos, que es presentaran el seu nou CD i a l'estrena de la sardana de Can Costa.
No sé si hi ha més actes programats al llarg de tot l'any per celebrar els 15 anys o no, o se centra tot en aquestes setmanes del juliol?
En principi s'ha centrat tot en aquests 10 dies del juliol.
Fins i tot una pel·lícula, no, ja?
Pel·lícula sí, que la vam projectar el dissabte passat, sí, del cinema La Fresca, Pompeia, i el juliol a La Fresca, que vam fer fa un parell de setmanes també, Les Havaneres, amb els pescadors de l'Escala aquest any.
Molt bé, per una regidora de cultura, no, suposo que tenir un centre com aquest, que en Costa deu ser tot un luxe. Qui no us en fa, una regidora, per exemple, de cultura, a part de coordinar-ho tot? No sé si participes a través d'alguna entitat, que n'hi ha moltes.
participar directament a través d'una entitat no, el que sí que intento fer sempre és donar suport a les entitats i assistir sempre que puc a qualsevol acte que elles facin.
No sé si hi ha algunes novetats per Can Costa, l'entrada d'alguna associació del poble que encara no hi sigui, per exemple ara estic pensant en el CAU, que estan en un altre edifici, no sé si s'ha contemplat mai la possibilitat d'algunes d'aquestes entitats també que tinguin el seu espai aquí a Can Costa.
Bueno, el CAU en concret, allà on estan, penso que estan molt ben ubicats, és una part molt bona del poble on hi poden fer un altre tipus d'activitats que potser aquí en aquest centre no seria possible.
Què t'agradaria veure a Can Costa que no hi hagi actualment? És una mica el que hem anat demanant a tota la gent que ha passat per aquí, allò de dir, hi ha alguna cosa, no? O no?
Doncs en aquests moments, a veure, tenim des de... Trobem que la sala està oberta a formacions, a xerrades, a projeccions, ha passat dansa, teatre, passem... pel·lícules, com tu deies, música, musicals... No se m'acut què, però això sí, quan qualsevol entitat que són les que elles proposen seria benvingut, però ara mateix crec que tenim un ampli ventall.
Molt bé, si et sembla, passem ara amb la Berta Baquell, és una de les responsables de Can Costa, s'encarrega de tota l'organització i el bon funcionament del centre, que és molta feinada, sobretot perquè ara l'estiu i generalment tot l'any hi ha moltes entitats que demanen les sales, molt, no sé... si tens molta feina o no organitzar perquè tothom pugui tenir el seu espai, cal dir també, aprofito per dir-ho ara, que fa una gran feina, sobretot a vegades quan no ens funciona la targeta, els de la ràdio, bueno, unes quantes vegades m'has obert la porta a mi i és d'agrair, aprofito ara que estem aquí.
Sí, però això no és mèrit meu, només és un mèrit de l'equip que tenim, que hi ha en Joan Puig com a conserge i home, és de la coordinació, però sí que en Joan és el que porta el dia a dia. I bueno, i llavors, clar, les empreses que tenim aquí, que cadascú fa una part de Can Costa, no? Des de l'electricitat, la gent del bar, els industrials que passen per aquí, tothom hi té la neteja, tothom hi té el seu granet de sorra, no?
És molt complicada l'organització del centre pel volum d'activitat que s'hi pugui fer?
Sí que és complicada perquè... l'espai és el que és i molts cops el necessitaríem duplicar, no? I que tothom pugui fer la seva activitat en el dia que té pensat, doncs això implica una negociació d'un espai, d'uns tècnics, d'uns recursos, i a vegades no és limitat, no?
Dèiem doncs que també ets tècnica de cultura de l'Ajuntament de Taradell, una mica en què consisteix aquesta feina?
De tècnica de cultura. Doncs primer de tot una part de la meva feina consisteix en la gestió de l'equipament, però també és de les activitats que es desenvolupen a nivell cultural en el municipi, no només en el centre sinó en els diferents espais del municipi. La coordinació de les entitats, llavors també porto la part de cultura i festes i comunicació, i això implica doncs la festa major d'hivern, la festa major d'estiu, el carnaval, i programar els actes, fer arribar a tota la població doncs el que s'està fent en el municipi, és les subvencions de les entitats, la gestió de les subvencions, obtenir tant les nostres subvencions com demanar recursos a la Generalitat o a la Diputació, promocionar el poble a nivell de tots nivells, bàsicament,
Bé, doncs no sé si em fas cap ús o no a través d'alguna entitat, però queda clar que hi passes un pilot d'hores, no? Si més no, organitzant. Sí. Una mica el mateix que li demanava ara a la Lluïsa, canviaries alguna cosa que t'agradaria que hi fos aquí a Can Costa?
Bueno, queda una part del centre per desenvolupar a la llarga, que penso que és un reclam, que és el tema de la sala fosca, perquè aquí tenim un teatre uns grups de teatre doncs molt importants, amb unes obres que fan excel·lents, i és una cosa que està en projecte i crec que en ment de tots que tard o d'hora es pugui tirar endavant.
Ara és el moment de parlar amb l'alcalde de Taradell, amb Lluís Verdaguer, sobre el Centre Cultural Costa i Font i els seus 15 anys ja. Abans en parlàvem amb l'exalcalde de Taradell. Com es valoren des de l'Ajuntament aquests 15 anys?
Bé, molt positivament. Jo penso que ara seria difícil d'imaginar un Taradell sense el centre cultural. Realment, quan pensem que fa 15 anys teníem la carpa allà a la zona del Reig, a la Coma del Reig, i el que tenim ara, doncs, evidentment, a mi se'm fa difícil d'imaginar què seria de la vida cultural del poble sense Can Costa, no? I probablement aquestes 70 entitats, que aquí n'hi han de culturals, esportives, associatives, n'hi ha de tot tipus, però sí que en un moment o altre jo diria que totes han fet ús de Can Costa, o si més no el 95%, bé, difícilment podrien portar a terme les seves activitats si no existís aquest centre i si no s'hagués fet l'aposta en aquell moment.
S'esperava que hi hagués tanta activitat?
Bueno, això ho hauries de demanar amb els que ho van programar. Jo, bueno, de fet, vaig tenir la sort d'entrar ja molt al principi, no com a polític, sinó com a... feia una mica el paper que fa ara la Berta, i realment penso que no, que no s'esperava tanta activitat en un espai que d'alguna manera hem hagut de tocar relativament poc. És a dir, durant aquests 15 anys la sala gran segueix sent la sala gran i té molta cabuda, la sala del mig es segueix utilitzant per la funció que era pensada, la polivalència del centre cultural pensada des del principi ha donat molt de sí. L'altre dia mateix, a la inauguració de l'exposició, pel que m'han dit, hi havia 250 persones, perquè a més es va poder comptabilitzar amb les entrades. Encara no s'havia fet mai servir l'entrada de Can Costa de platea, no? De platea d'escenari. Això, després de 15 anys, ho vam descobrir. Per tant, Can Costa encara té moltes possibilitats.
Perquè de fet té molta importància, no?, un equipament com Can Costa per Taradell, perquè de fet hi ha la biblioteca, hi ha el cafè, hi ha l'emissora municipal, el magatzem de la brigada.
Sí, jo penso que aquest va ser l'encert, el de concentrar tota l'activitat cultural al poble i deixar de banda una mica abans el que comentaves tu, Xevi, d'algunes entitats que tenen el seu espai propi, que són comptades, me'n venen al cap 4 o 5 com a màxim, i que per el seu tipus d'activitat és lògic que potser ho tinguin separat. Una mica el que vaig dir de la inauguració, el fet de que això sigui de tots i de ningú alhora, exceptuant la biblioteca, que no deixa de ser un servei municipal, i l'emissora municipal, que també, doncs, podríem dir que són extensions de la funció que ha de fer l'Ajuntament. Però aquelles activitats que són més independents del propi Ajuntament, tots hi tenen cabuda i alhora, doncs, tots hi tenen restriccions, no? I hem après a conviure amb això, que és una mica la tasca que comentava abans la Berta, aquesta complexitat.
Abans, parlant amb en Jaume i en Salvador, doncs, ens comentaven que encara hi ha uns quants metres per construir lliures aquí a Can Costa. No sé si des de l'Ajuntament té alguna idea de projecte o algun projecte ja mig tirat endavant. Havies comentat en una entrevista a finals de juny, crec, no?, que hi havia una sala fosca. No sé si es vol tirar endavant, si de moment és només amb una idea.
Et puc corregir, per construir, sí, lliures no. És a dir, s'estan utilitzant, però és evident que hi ha una part, que hi ha la brigada municipal, que evidentment és un espai que necessitem tant com el centre cultural per la pròpia activitat de la brigada municipal, però sí que ja tenim pensat en fi, una jugada urbanística per poder treure la brigada municipal d'aquí del municipi. Esperem que això es pugui fer probablement al llarg de la propera legislatura. I pel que fa a la sala fosca, ja hi ha un abans projecte dissenyat, que abans sentíem en Salvador, que ell deia que una de les coses que li faria il·lusió seria poder fer-ho servir com a espai per conservar elements. Això també ho contempla, per tant, no és només una sala fosca, sinó que aquest abans projecte, que ni molt menys és definitiu, però ja preveu aquesta sala fosca, que és una sala fosca que s'ha d'entendre com un espai també polivalent. És un espai que tant serviria per fer-hi teatre, amb potser unes condicions millors que el que tenim ara com a sala gran, sala polivalent, sobretot pel tema pel que fa al pati de butaques inclinat, amb això es milloraria molt, i també, doncs, amb un tema de sistema de canvis de decorats més pensat per teatre que no pas el que tenim ara. Però també la idea seria convertir-ho en un espai on s'hi poguessin fer, doncs, debats, tertúlies, i on, d'alguna manera, un espai més reduït que la sala gran i, per tant, potser més còmode. Però també molta sortida, abans també he sentit que em sembla que era en Salvador que comentava que el tema del cinema segurament no tindria futur, però sí que potser tant per cinema de petit format, tipus curtmetratges, com per projeccions, que ara mateix els s'estan fent, s'està utilitzant molt la biblioteca, com documentals de muntanya, en fi, seria una sala multimèdia, diguéssim, no? I que pogués servir. Aquest projecte hi és, el que passa és que, bé, no hem d'oblidar que sortim d'una ampliació de la biblioteca que es va fer l'any 2010, vull dir que fa tot just 4 anys ja vàrem fer una aposta important per Can Costa, i per tant probablement és un projecte que es pugui pensar en un futur no proper, però tampoc molt llunyà.
perquè des dels grups de teatre que hi ha aquí a Taradell s'ha demanat a l'Ajuntament o bueno, realment estan contents,
pensa
força
que
contents?
Les entitats, gràcies a Déu, sempre demanen, vull dir que no els grups de teatre, sinó que tothom, no? I una mica tu has d'anar regulant les velocitats per anar cobrint les demandes. És evident que el teatre doncs és un dels atractius de Can Costa, se'n fan moltes obres de teatre, tenim 4 grups de teatre, si no vaig equivocat ara mateix en aquest moment, per tant hi ha molta activitat en aquest sentit, no? Jo penso que se'ls ha de poder donar cobertura, però també per altra banda s'ha de dir que l'espai que tenim és envejable per molts municipis, per tant ja no és allò que estiguem a precari, comparat amb la carpa de fa 15 anys tenim un espai molt adequat per fer-hi teatre, no és perfecte, no és un teatre, però és molt adequat.
I la carpa, que també se li ha donat un altre ús, no ha quedat del tot inservible, sinó que els tonis doncs, també en fan un ús.
Com sabeu, Taradell és un poble especialista en reciclar,
Sí.
I no només ja ho dic pel tema dels residus, sinó per tot allò que podem. De fet, utilitzar Can Costa per tenir-hi la brigada no és res més que estar utilitzant aquest espai fins que es pugui trobar un espai definitiu. És una mica aquesta idea.
Una mica l'ús que em faci l'alcalde de Taradell de Can Costa, a part de fer pregons i totes aquestes coses, parlar en públic.
L'ús, bueno, jo vaig allà on em criden i allà on haig d'anar per les meves funcions, no? Hi ha una sèrie de tactes.
Avui he tocat ràdio
i bé, al llarg de l'any no les he comptat mai, però són moltes les activitats, moltes vegades per acompanyar sopars de gent gran, del Patronat de la Bellesa, no sopars, no dinars, en fi, hi ha moltes activitats que com a alcalde és un plaer de ser-hi i acompanyar-los, d'altres en formem part directament, no oblidem que l'entitat que més actes organitza a Can Costa és el propi Ajuntament. Per tant, d'una manera o altra hi ets, el que passa és que sí que haig de dir que jo simplement faig de director d'orquestra i aquí tenim la Lluïsa i la Berta, que són les músiques que fan que això soni, vull dir que jo el meu mèrit és poc.
Molt bé, ens allunyem una mica de parlar de Can Costa, parlem una mica de política, sé que la resposta serà després de l'estiu, ho anunciaré.
Sí,
però
t'he
de preguntar, et tornaràs a presentar com a alcalde de Taradell?
Després de l'estiu ho anunciaràs.
Sabíem la resposta. Lluís Verdaguer, alcalde de Taradell, moltes gràcies per atendre'ns aquí a Ràdio Taradell.
A vosaltres.
Berta Baquer, el mateix.
Moltes gràcies.
Lluís Assenyer, també regidora de Cultura de l'Ajuntament de Taradell, i ens trobem gràcies. En una altra estona de ràdio.
Moltes gràcies.
Merci a vosaltres.